Les 10 i 10 minuts, tot just abans de l'apunt. Avui, doncs, evidentment, per seguir l'actualitat de tot el que està passant. Fa un moment hem tingut, doncs, ja prou referències a aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna per part del ministre Jové, però hem volgut entrar en contacte uns minuts amb el politòleg i bon amic d'aquesta casa, l'Ivan Lara, que ens escolta. Ivan, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Òscar.
Què tal, com estàs?
Bé, bé, aquí.
Fi, no, m'imagino que ni tan sols sorprès perquè ja te la veies venir.
Sí, de fet... De fet, el que em sorprèn és que ens sorprenguem que, no nosaltres, la ciutadania, sinó els dirigents de l'oposició sorprenguin encara de que això hagi acabat passant. Recordo quan el Biden deia fa uns dies que la cosa era imminent i que segurament, bueno, jo deia, no, després dels Jocs Olímpics, la cosa acabaria caient, encara el titllaven d'exagerat o d'alarmista o del que sigui, semblava com si no hagués de passar quan l'esquema és exactament el mateix que el de fa 8 anys a Crimea i que el de tantes altres vegades de cops territorials cap a Rússia.
Mm. En tot cas, a veure, ara parlaves, feia referència de Biden. Ja fa dies que es parlava que, evidentment, per l'amistat que hi ha entre el president xinès i el president Putin, tot això podia haver passat abans, però que Putin, doncs, ja havia assegurat que per no xafar l'actualitat, no xafar tot el tema de Jocs Olímpics d'hivern, una cosa i una altra, doncs esperaria que s'acabessin els Jocs perquè tot això passés, però podia haver passat abans, no, Ivan?
Sí, totalment, cosa que ens demostra també, cosa que ho torna tot una mica més absurd i ens demostra encara menys...
Que a més a més et puguis marcar un calendari, no?
Exacte, vull dir, programable, no? Com dir, espera, no, aquest dia tinc pèl·lo i aquest dia tinc suficient i aquest dia no em va bé, mira, se m'ha agradat el dia que em va millor. Ens demostra el poc sentit que té plegat i el sentit estratègic i purament instrumental que té per Rússia aquesta guerra que no té un sentit real de fons, perquè no hi ha una amenaça real de fons contra la integritat russa, sinó que hi ha una voluntat seva de reafirmar-se. Fa poc, no sé si heu pogut sentir les declaracions de Putin de fa tot just uns minuts, amenaçant de forma molt, molt, molt clara qualsevol que s'interposi en aquest conflicte, dient que patirien les conseqüències més fortes que hagin viscut mai a la seva història. Vull dir, el sentit de Putin en aquest sentit és reafirmar-se i dir tot això que és casa meva i tot això que està a la frontera de casa meva és impecable. Uh-huh. I sembla que li anem comprant aquest discurs i mentre això continuï d'aquesta manera es continuarà imposant així.
Ha arribat un punt, Ivan, no sé si tu ho veus així, que el tema Ucraïna per Putin ja és un tema obsessiu, no?
Aquí jo crec que és important posar-nos en la mentalitat de Putin, dels que l'envolten i d'aquest nacionalisme rus que no ha acceptat mai que haver perdut una part de l'imperi, no? I que no accepten mai que Ucraïna no pugui ser part del seu país. I en aquest sentit, és com el... No sé si recordeu quan es parlava de l'expressió el patio trasero dels Estats Units, que era tota Centroamèrica, no?, i el Carib, doncs amb Rússia passa el mateix amb tota la zona de les exrepúbliques soviètiques. I allà hi té la sensació que hi pot fer absolutament el que vulgui. I potser no anexionar-ho, però sí intervenir sempre que li vinguin gana, perquè allò, al cap i a la fi, encara que no sigui seu, és seu. I aquesta és la seva manera de concebre-ho.
Uh-huh. En tot cas, però, a vegades sobta, no? I la nit hi pensava, i a veure, no sóc cap expert, però mirava així fredament, dic, a veure, quan els Estats Units ataca l'Afganistan aquí, allà i tal, sembla que ho trobem com molt, ho tenim com molt normalitzat, i en canvi, quan passa això a Rússia, sembla que no.
Sí, quan al final el sentit que hi ha darrere és el mateix, al final són guerres que sempre estan al servei de la potència de torn, siguin els Estats Units, sigui Rússia, i per complir els seus interessos. A l'Iraq sabem quins interessos hi havia, a l'Afganistan sabem quins interessos hi havia, i aquí hi ha una altra mena d'interessos que potser són menys econòmics, com els que podríem parlar en els conflictes que esmentaves abans, però són més de, per dir-ho d'alguna manera, de dignitat seva o de marcar paquet, per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh. Per què creus que les converses... que, a veure, Putin, evidentment, no és un paio fàcil de convèncer, però per què creus que les converses, per exemple, amb el president Macron, amb el canciller alemany Scholz, no han arribat a bon port? Per què l'entesa no ha anat més enllà? Què es podia haver fet?
Mira, jo és que crec que quan estàs mirant de resoldre un conflicte o d'evitar un conflicte com aquest a l'últim minut, quan la determinació ja està presa, quan Putin ja mobilitza tot el que ha de mobilitzar, quan ell ja de cara a la seva opinió pública interna li és molt difícil tirar enrere, estàs condemnat al fracàs. És a dir, aquestes guerres s'han d'evitar anys abans, no en l'últim minut, no en les últimes setmanes, i sobretot no amb tuits com els de Borrell dient que si van endavant no poden comprar Milà als russos, sí, de turisme. Així segur que no evitarem un conflicte. Aquestes guerres, si ara volem evitar la propera, d'aquí 2, 3, 4, 6, 8 anys o 10 anys, el que hem de fer és començar a treballar ja. I la relació amb Rússia s'ha treballat malament des del final mateix de la Guerra Freda. Mm. I aquí, si tu haguessis reaccionat diferent després del conflicte de Crimea ara fa 8 anys, segurament no estaria en aquesta situació ara, però el que no pot ser és evitar-ho al darrer segon. I això requereix coses molt de fons, i abans quan parlàveu amb el ministre Jové i parlava de les conseqüències del problema de l'energia, tu no ets creïble per posar-li sancions a Rússia o per dir-li que trencarà relacions amb Rússia.
És el que t'anava a dir, perdona que et talli, Ivan, però sí que s'amenaça molt des d'Occident amb tema de sancions, però pel que hem vist aquests dies són sancions més que tímides.
Bueno, i perquè ets dependent energèticament, no ets capaç de tallar la relació amb Rússia, per tant no ets creïble, per tant quan passeu en aquella taula llargadíssima entre Putin i Macron, no ets creïble perquè ell sap de què depèn d'ells, depèn d'ell en molts aspectes. Per això et deia que tu has de treballar des de molt abans i des de moltes perspectives diferents. Per exemple, fent una política exterior i de defensa comuna a Europa d'una vegada per totes, que encara no s'ha aconseguit després de més de 20 anys, buscant molta més autonomia energètica respecte de Rússia, que et faci ser creïble quan diguis, mira, feiem relacions i podrà ser creïble perquè podrà ser real. Mentre no facis això, mentre no facis aquesta feina de fons, podré tenir la guanya de la partida.
Mm-hmm. Acabo, et robo un minut més, que sé que estàs liat. Creus que hi haurà solució a mitjà termini d'arreglar una miqueta les relacions entre Rússia i l'OTAN?
A veure, si ens creiem Putin, i en aquest sentit jo crec que no tenim elements per no creure'ns-el, ell, en certa manera, ja ha guanyat. Ja ha guanyat perquè ell el que buscava en aquest conflicte és una demostració de força i dir, ah, us voleu venir fins aquí a la meva frontera? Doncs no, jo domino la meva frontera, jo entro a Ucraïna quan em dono la gana, jo la desmilitaritzo a la meva manera i des del punt de vista quan em dono la gana, i per tant us impossibilito qualsevol possibilitat d'armar-me un país fortament a la meva frontera. Un cop ell faci això, no té per què anar més enllà, no té per què desgastar-se amb una campanya més enllà del veure aquests primers dies massa agressiva militarment. Al final ell el que busca és tenir un món que busca símbols i aquest ja el té aconseguit. Ja, quan recordem aquest conflicte, direm un cop més Putin, per parlar clar, ha vacilat a Europa, ha vacilat a l'OTAN i ha vacilat als Estats Units, i evidentment el que no podem fer ara és tornar-li o posar-nos-hi fort i anar amb l'OTAN i iniciar un conflicte entre potències nuclears, evidentment que no. Per tant, ella aquesta partida ja la té guanyada, ara es podrà retirar quan vulgui, sigui d'aquí 10 dies, sigui d'aquí un mes, sigui d'aquí 2 anys després d'un desgast una mica més llarg, i aquesta part ja la tindrà guanyada, i per tant, jo crec que conseqüències més enllà d'això no n'hi ha, simplement la victòria simbòlica de Putin un cop més i la lliçó per Europa, sobretot, de començar a treballar d'una vegada per evitar que això torni a repetir-se en el futur.
M'enganxo, Ivan, a això que deies. Veus una guerra de dies o de mesos?
Sóc absolutament incapaç de respondre a aquesta pregunta. Jo crec que Putin no necessita desgastar-se. Jo crec que l'ideal per Putin és una guerra curta, en què faci una demostració de força un cop més, en què domini després el territori de forma sense massa violència durant un altre temps per consolidar la situació i després retirar-se sense havent complert els objectius que jo que s'havia marcat, que és el de militaritzar potències ucraïneses que li puguin semblar una mínima amenaça. Mm-hmm. Més enllà d'això, no necessita més, que després s'allargui o no, evidentment depèn de com avancin els esdeveniments, però no li hauria de caldre res més que això.
Mm. Acabo amb una última cosa. Ahir llegia un article, es parlava d'un dels pitjors enfrontaments a Europa dels últims anys i fins i tot un periodista afirmava que possiblement això era el primer pas cap a una tercera guerra mundial. Tu ho veus a aquest extrem?
No. No, però... És a dir, ja et dic, jo ho situo més en el terreny simbòlic i d'afirmar posicions, i crec que sí que et pot marcar, jo et dic, entre el president d'Ucraïna, entre el que ha passat a l'Azerbaidjan, ara això, jo crec que sí que et pot marcar per on aniran les relacions i com Rússia tindrà la partida guanyada durant uns anys i com potser l'OTAN fa menys esforços per ampliar-se durant un temps. Jo crec que et marca les posicions estratègiques a la frontera des d'Europa, però més enllà d'això no veig que una escalada vagi més enllà, perquè no li interessa absolutament a tothom, ni a la mateixa Rússia, ni a la resta de potències occidentals.
Mm-hmm. En fi, doncs, Ivan, no et robo més temps. Ara em quedava amb això, d'haver fixat fins i tot un calendari per no molestar la Xina i tal, però on començava la conversa, que evidentment que no és per fer broma, però em recordava una miqueta la trucada de telèfon aquella del Gila. Le viene bien que sea por la tarde, que mañana no estamos. En fi, doncs veurem una miqueta cap a on anirà tot plegat. Moltíssimes gràcies per passar pels matins. Ivan, una abraçada molt gran.
Gràcies a tu, Òscar. Bon dia.
Fins ara.